A Catalunya Música, el violí vermell.
Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Com ja us van dir en el segon programa de la temporada, aquest curs volem dedicar una especial atenció a les estretes relacions entre la música de cinema i la música clàssica. En aquell segon programa vam relacionar diversos aspectes i temes d'aquesta relació. Avui dedicarem el Violí Vermell a aturar-nos en un d'ells, el gran nombre de compositors, que segur que els que sou oients habituals de Catalunya Música considereu 100% compositors de música clàssica, però que, mira per on, també tenen obra cinematogràfica. Aquest migdia sentirem audicions de música de cinema d'alguns d'aquests compositors. D'alguns d'ells, segur que ja ho sabíeu, que eren compositors de música de cinema, però amb d'altres, ens sembla que us sorprendrem. Tot plegat, avui, i de fet sempre, amb una sana intenció, mirar de trencar les etiquetes, quan sovint esdevenen barreres, i alguns dels nostres prejudicis sobre la música de cinema.
El violí vermell, amb Xavier Casanef.
I com sempre amb el company Pau Blasi, al control tècnic.
El violí vermell, Amadeus, Williams i Casas Associats.
Pels que no vau sentir el nostre segon programa, us repeteixo unes dades de context que vaig dir aleshores. El cinema es considera que va néixer l'any 1895. 1895. Doncs dos anys abans havia mort Tchaikovsky. Un any després va morir Brahms. I aquell mateix any, 1895, Giuseppe Verdi anunciava que es retirava de la composició, Puccini acabava la seva òpera La Bohème i Dvořák estrenava la Simfonia del Nou Món. Des d'aleshores ençà, hi ha hagut molts compositors de música clàssica que també han compost música original per al cinema. Mireu, sense anar més lluny, sabeu qui va ser el compositor de la primera banda sonora original escrita per a una pel·lícula? A veure, naturalment, havia de ser un compositor clàssic. Aleshores, encara no podia existir el concepte compositor de música de cinema. Per força havia de ser un compositor clàssic, no n'hi havia d'altres. Bé, vaja, però sabeu qui va ser, doncs, el primer compositor clàssic que va crear una partitura nova, original, expressament per a una pel·lícula? Doncs el francès Camille Saint-Saëns, l'autor, entre d'altres, del Carnaval dels Animals. Això va ser l'any 1908 i per a un film de temàtica històrica titulat L'assassinat del duc de Guise, dirigit per André Calmet. Si us sembla, sentim uns minuts d'aquesta històrica primera banda sonora original, obra de Camille Saint-Saëns.
Thank you.
música de Camille Saint-Saëns, un fragment de L'assassinat del duc de Guise de 1908, la primera banda sonora original composta per a una pel·lícula. Per cert, si la voleu veure, teniu el vídeo al nostre blog.
Si voleu seguir els continguts del programa d'avui, podeu fer-ho a través del nostre blog.
Aneu al nostre blog i podreu anar seguint totes les audicions que avui us oferirem. Per accedir al blog, entreu al web de Catalunya Música. Ja ho sabeu, www.catmusica.cat. Tant saber-ho i encara la diré malament. Localitzeu-hi l'apartat Programació. Dins hi trobareu els programes i, per tant, el Violí Vermell. L'heu de buscar per la E, de El Violí Vermell. Sí, sí, de debò. Cliqueu-hi, allà hi ha l'enllaç per entrar al blog. I si no, a través dels cercadors habituals d'internet. I si voleu, també tenim mitjans per comunicar-nos. Tenim el Facebook, entreu al Facebook i busqueu Violí Vermell. Tenim el Twitter, @violivermell. I també, naturalment, el correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
Dmitri Xostakóvitx, compositor rus, nascut a Sant Petersburg el 1906 i mort a Moscou el 1975, alguns el consideren el compositor clàssic més important del segle XX. Va ser autor de 15 simfonies, 6 concerts i una quantitat ingent d'obres de cambra, per a veu, amb acompanyament o per a piano solista. Va fer música per al teatre, ballets, òperes i fins i tot una opereta. Es tracta d'una figura cabdal per entendre la música clàssica del segle passat. Doncs bé, Xostakóvitx va ser autor de 36 bandes sonores. La primera, Nova Babilònia, composta el 1928, i l'última, el Rei Lear, el 1970. Per tant, podem dir amb tota tranquil·litat que Xostakóvitx va compondre música de cinema al llarg de tota la seva carrera. Dues coses més a afegir. La primera, que algunes d'aquestes bandes sonores estan considerades obres mestres de la música de cinema. I la segona, que sovint Xostakóvitx agafava els fragments més destacats d'algunes d'aquestes bandes sonores seves i les aprofitava per reconvertir-les en suites orquestrals que formen part del seu catàleg d'obra clàssica. Us proposo de sentir un fragment de la seva banda sonora per a la pel·lícula El Tàbac, composta l'any 1955, després de la mort, finalment, de Stalin. La pel·lícula és un autèntic culebrot del segle XIX sobre un heroi en contra de l'opressió austríaca a Itàlia, un argument novel·lesc i popular, possible només gràcies a la mort del dictador. La pel·lícula, per ella mateixa, de debò, no val gaire cosa, si no fos per la seva banda sonora, la banda sonora de Xostakóvitx, que va fer una composició qualificada per molts d'obra mestra. La seva suite concertística ha estat interpretada per un gran nombre d'orquestres d'arreu del món. Com a mostra, us convidem a sentir, de la suite del Tàbac, el tema central de la partitura, el fragment titulat Romans, per a violí i orquestra, unió dels fragments 3 i 7 de la banda sonora.
Thank you.
Passem a un altre important compositor rus que també va treballar per al cinema, Sergei Prokofiev, nascut el 1891 i mort el 1953. Un compositor que va tenir dues etapes destacades en la seva carrera. Una primera, molt més avantguardista i moderna, que el va dur a marxar de la Unió Soviètica, i una segona, més tradicional i folklòrica, per bé sempre intentant no allunyar-se gaire del seu estil musical, i estic parlant pel broc gros, en el retorn al seu país. Es coneix Sergei Prokofiev com a important compositor clàssic, però és també un dels millors compositors cinematogràfics de la primera meitat del segle XX. Amb un nombre petit de bandes sonores, poc més de mitja dotzena, però amb uns treballs absolutament de referència. D'ell es coneix sobretot l'ús que el cinema ha fet de la seva composició Pere i el Llop, però nosaltres avui us podem referir també títols com El tinent Quiger, Alexander Nevsky o Les dues parts d'Ivan el Terrible. De Prokofiev, avui us volem convidar a sentir un fragment de la seva banda sonora per a la pel·lícula El tinent Quiger, de 1933, una música que s'interpreta molt sovint en la seva suite orquestral. Us proposo de sentir concretament el fragment més conegut, el titulat, com l'anterior que hem sentit, Romans. Estic segur que el seu tema principal, quan l'escolteu, us sonarà d'haver-lo sentit anteriorment. Com us he dit, és una música força coneguda, però a més, fins i tot, ha sigut utilitzada en altres formats. Sense anar més lluny, fins i tot el cantant Sting la va adaptar en una de les seves cançons. Passem ara a un compositor que, si voleu que us digui la veritat, a diferència dels anteriors, probablement sigui tan conegut com a compositor clàssic com a compositor cinematogràfic. Fins i tot, i a pesar seu, probablement podríem dir que és més important per a la música de cinema del que ho va ser per a la clàssica. De fet, se'l considera un dels compositors fundadors de la música de cinema. Ens estem referint a Eric Wolfgang Cornwell, nascut a Berna el 1897 i mort a Los Angeles el 1957. Autor de 5 òperes i diverses obres orquestrals, de cambra i cançons, en la seva infància nen prodigi i deixeble de Gustav Mahler. Se'l coneix, sobretot, per les seves fonamentals aportacions a la música de cinema, sobretot pel que fa a la música dels gèneres d'aventures i de melodrama. De fet, la majoria de bandes sonores de pel·lícules d'acció i aventures segueixen encara els seus postulats, marcats durant els anys 30 del segle passat. Només va compondre una vintena de bandes sonores per al cinema de Hollywood, considerades totes elles però fonamentals, amb títols com El Capità Blood, El Príncep i el Captaire, Les Aventures de Robin Hood o El Falcó del Mar. D'Eric Wolfgang Cornwell sentim el tema principal de la seva primera banda sonora de pel·lícula d'aventures, El Capità Blood, de l'any 1935. Parlem ara d'un compositor nord-americà, Jerome Moroz, nascut a Nova York el 1913 i mort a Miami el 1983. Jerome Moroz va ser un compositor important de la història de la música clàssica als Estats Units. Va ser un dels integrants de l'anomenada Nova Música Americana, un moviment, una escola musical, que propugnava la recerca d'un so propi musical nord-americà i que va tenir en Aaron Copland, que també va treballar per al cinema, i en ell mateix, Jerome Moroz, dos dels seus artífexs principals. Pel que fa als seus treballs per al cinema, podríem dir que van ser una feina de circumstàncies, que mai no es va trobar a gust a Hollywood i que sempre va tenir clar que allò no era la seva passió. Amb tot, malgrat la poca producció, unes 16 bandes sonores, la música de cinema de Jerome Moroz destaca per la seva capacitat d'innovació. Com a mostra, el tema principal d'una de les seves bandes sonores més populars, la d'un western dirigit per William Wyler el 1958, Els grans horitzons. Tornem a Europa i parlem ara de compositors anglesos. I si hem de parlar de compositors anglesos de música clàssica amb important obra musical cinematogràfica, potser un dels primers noms que ens ve al cap és William Walton. Sir William Turner Walton va néixer a Oldham, Lancashire, el 29 de març de 1902. I allà on llegiu sempre trobareu que se'l considera un dels grans compositors i directors d'orquestra britànics. Compositor autodidacta, va ser un dels grans tradicionalistes del segle XX. A més, es va convertir en el compositor preeminent de la classe dirigent britànica. En aquest sentit, va heretar el tron d'Elgar, tant pel mestratge del seu estil coral com per la celebrada música cerimonial. Home de gust refinat, té relativament poques obres mestres, però en canvi són d'una qualitat excepcional. El seu estil va estar molt influït per Stravinsky, Sibelius i el jazz, i es caracteritza per una gran vitalitat rítmica, una agradolça harmonia i una sàvia conjunció de melodia romàntica i brillant orquestració. William Walton té força obra cinematogràfica, sempre molt expressiva, però sense perdre el to d'elegància acadèmica musical britànica. De Walton es coneixen sobretot les bandes sonores per a les adaptacions al cinema de Laurence Olivier d'obres de Shakespeare, Però nosaltres avui ens tirarem més cap al cinema bèl·lic d'aventures. I hem escollit el que va ser el darrer treball de Walton per al cinema, i que també il·lustra molt bé com la indústria del cinema pot ser despietada, fins i tot amb un compositor ja gran i de prestigi. L'any 1969, a William Walton el van convèncer per fer la banda sonora de La Batalla d'Anglaterra, un film bèl·lic dirigit per Guy Hamilton i interpretat per Laurence Olivier. Doncs bé, el pobre Walton, als seus 67 anys, amb prou feines si s'hi va veure amb cor, però va escriure tota la banda sonora. Una banda sonora que al final va ser rebutjada pels estudis nord-americans que rodaven la pel·lícula i que va ser substituïda per una altra, Ron Goodwin, a pesar de les queixes i amenaces de l'actor protagonista, Laurence Olivier, que, si més no, va aconseguir que la peça musical de Walton, que il·lustrava la gran batalla aèria de la pel·lícula, es mantingués finalment en el metratge definitiu. Us convido a sentir-la.
Thank you.
I parlem ara del compositor a qui van dedicar el violí vermell en el seu primer programa, el 8 d'abril de 2008. Aviat farà 10 anys. L'anglès Benjamin Britten, nascut el 1913 i mort el 1976. Segurament aquest deu ser un dels noms que avui us pot sorprendre. Benjamin Britten, un altre dels compositors capdals per entendre la música clàssica del segle XX, compositor de música de cinema? Doncs sí. Resulta que, a diferència d'altres compositors clàssics anglesos que van treballar més al cinema, com el mateix William Walton a qui ens referíem abans, l'aportació de Britten al setè art va ser més aviat escassa i gairebé sempre circumscrita al camp del documental, terreny en què va aportar els seus treballs cinematogràfics més coneguts. I és que potser no ho sabíeu, però resulta que Britten, en la seva joventut, va treballar un parell d'anys fent les bandes sonores de diversos documentals promocionals i propagandístics d'empreses estatals i privades. I és que calia guanyar-se la vida, com fem tots. Un dels documentals més reconeguts de tots en què va participar Britten va ser Night Mail, el correu nocturn, de 1936. Un relat essencialment romàntic del tren de correus que viatjava de nit de Londres a Escòcia, recollint, classificant i distribuint la correspondència arreu per on passava. Us proposo de sentir el fragment més interessant d'aquesta banda sonora, el tema més llarg, ple d'inspiració. És una música que realment ens descriu el viatge nocturn d'aquest tren correu. Motius per sentir-lo, jo us en dono tres. Vosaltres escolliu el que preferiu. En primer lloc, per la música mateixa de Britten, per la seva expressivitat i riquesa creativa. En segon lloc, si us agrada la poesia, pels versos del poeta Odin, amic de Britten, que realment aconsegueixen amb el ritme de les paraules reforçar la sensació de viatge en tren. I finalment, si cap d'aquestes raons us convenç, està bé sentir-lo ni que sigui per la curiositat d'escoltar un senyor anglès que pot arribar a parlar molt i molt de pressa, de debò.
This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner and the girl next door, pulling up Beatica's steady climb, the gradients against her, but she's on time. Through sparse county, she rampages, her driver's eye upon her gauges, panting up past lonely farms, fed by the fireman's restless arms, striding forward along the rails, through southern uplands with northern mails. Winding up the valley to the watershed, through the heather and the weather and the dawn overhead, past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses, birds to the heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches, sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across, in the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. The climb is done. Down towards Glasgow she descends, towards the steam tugs, yelping down the glade of cranes, towards the fields of apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her in the dark glens beside the pale green sea lochs. Men long for news. Letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and the boy, receipted bills and invitations to inspect new stock or to visit relations, and applications for situations, and timid lovers' declarations, and gossip, gossip from all the nations, new circumstantial, news financial, letters with holiday snaps to enlarge, letters with faces scored in the margin, letters from uncles, cousins, and aunts, letters to Scotland from south of France, letters of condolence to Highlands and Lowlands, notes from overseas to the Hebrides, written on paper of every hue, the pink, the violet, the white, and the blue, the chatty, the catty, the boring, adoring, the cold, and official, the hearts outpouring, clever, stupid, short, and long, the typed and the printed and spelt all wrong. Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters, or a friendly tea beside the band at Cranston's or Crawford's, asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen. They continue their dreams but she'll wake soon and long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart. For who can bear to feel himself forgotten?
Per cert, oi que abans us he parlat del blog del programa? Doncs bé, que sapigueu que en el blog hi tenim penjat l'arxiu de vídeo amb un llarg fragment d'aquest curtmetratge. Precisament això que acabem de sentir, però amb les imatges i la música original de Britten.
El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
Anem cap a un altre compositor clàssic europeu? Doncs mireu, sense anar més lluny, el que segurament deu ser considerat el compositor clàssic italià més important del segle XX, o un d'ells, o si més no, el més popular. Nino Rota. D'aquest compositor, nascut a Milà el 1911 i mort a Roma el 1979, poca cosa cal dir, i gairebé menys pel que fa a la seva obra musical cinematogràfica, les seves bandes sonores per al director Federico Fellini, com a Marc Cor o la Dolce Vita, o per a Visconti, com el Gatto Pardo, o les seves partitures més internacionals, com Waterloo, Mort al Nil, però sobretot El Padrí, el fan un compositor molt conegut entre els aficionats. Resulta difícil escollir una audició només de Nino Rota. Nosaltres avui estem en plan tranqui i us proposem de sentir el tema principal de Marc Cort, el film de Fellini de 1973.
Si us està agradant aquest programa, recordeu que el podeu recuperar a través d'internet.
El d'avui i qualsevol dels 426 programes del Violí Vermell. Déu-n'hi-do, són uns quants, oi? Per aconseguir-ho heu d'anar una vegada més al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat. Allà trobareu un cercador. Escriviu-hi el Violí Vermell. Obtindreu tots els enllaços per sentir o descarregar-vos els nostres programes. Per cert, si us ve de gust que parlem d'algun tema en concret relacionat amb la música de cinema, només ens ho heu de dir. Aquesta és la nostra adreça de correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
Què us sembla si escombrem una mica cap a casa? Perquè resulta que a Catalunya també tenim compositors que coneixem gairebé exclusivament com a compositors clàssics i resulta que també ho són cinematogràfics. Per exemple, Xavier Montsalvatge, Nascut a Girona el 1912 i mort a Barcelona el 2002, se'l considera una de les figures claus de la música catalana de la segona meitat del segle XX. En canvi, molt poques persones saben que Xavier Montsalvatge és l'autor d'una vintena de bandes sonores. Bandes sonores que, malauradament, amb prou feines si es conserven més enllà del que es pugui recuperar directament de les edicions de les pel·lícules en les que va col·laborar. Les seves últimes partitures per al cinema van ser per a pel·lícules del director Jaime Camino. La penúltima és de l'any 1985 per al film Dragon Rapid. Sentim un fragment d'aquesta banda sonora. I ara anem d'una punta a l'altra sense moure'ns de la música a Catalunya. Els que sou aficionats a la clàssica, sens dubte coneixereu Albert García de Mestres, aquest tenor i compositor barceloní nascut el 1960, deixeble de Luciano Pavarotti i autor de força obra clàssica, fins i tot d'una òpera. Doncs bé, de Mestres és autor també d'una interessant obra musical per a l'audiovisual, amb partitures per a pel·lícules, documentals i sèries de televisió. Vol haver-ho és un film de Bigas Luna de l'any 1999 sobre les relacions entre el pintor Francisco de Goya, la duquesa d'Alba, el primer ministre Godoy i tota una sèrie de personatges més de l'època. Un dels films més ambiciosos del director i una magnífica banda sonora d'Albert García de Mestres. Creada en un moment personal delicat del compositor, la partitura, segons comentaris del mateix de Mestres en el text de presentació del disc, vol traspuar elements constants de plenitud, llum, gratitud, serenor i placidesa. Per part meva, només us dic que aquest va ser l'inici del meu itinerari de Mestres. Un camí que va començar amb un sobtat enamorament, com quan veus algú pel carrer i no pots evitar quedar-te'l mirant i hores després encara et dura la seva imatge, i una banda sonora que és realment, ja us ho dic, recomanable, a més d'un disc d'equilibrant audició. De la banda sonora de Volaverum, d'Albert García de Mestres, sentim els temes Amor a Sanlúcar i Desmais d'amor. Se'ns acaba el temps i encara us volem convidar a sentir un tema d'una banda sonora de 2009, Tetro, dirigida per Francis Ford Coppola. El compositor d'aquesta partitura és un dels últims grans talents de la música concertística actual, l'argentí Osvaldo Golijov. Serveixi aquesta audició, Carlo i Noemí, com una mostra del que encara poden donar de si les relacions entre la música anomenada clàssica i la música anomenada cinematogràfica. Bé, fins aquí aquest violí vermell que hem dedicat a alguns compositors clàssics que tenen obra musical cinematogràfica. Ens n'hem deixat molts. Va, si ens escriviu i ens dieu quins, amb les vostres aportacions, farem un segon programa sobre el tema. Fins aquí el violí vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i més audicions de música de cinema. Rebeu una salutació d'en Pau Blasi al control tècnic i de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.